Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ja tenen la foto que buscaven i no és altra que la dels Mossos d'Esquadra apartant per la força la gent que es manifestava pacíficament ahir. Va ser a Terrassa, a les portes de l'empresa Unipost, després que durant tot el dia una barricada de persones impedís al secretari judicial poder entrar a les oficines. Finalment, el jutge va demanar als Mossos, i no a la Guàrdia Civil, que desallotgessin l'espai per obrir pas i, és clar, davant la resistència, la violència o la força, millor dit. Aquesta és la foto que busquen des de fa temps, després que la imatge dels Mossos posés fins als núvols per la gestió dels atemptats de Barcelona i Cambrils, és ideal enfrontar la policia catalana amb la societat o detenint alcaldes que no vagin a declarar en aquest circ que ha muntat la Fiscalia de l'Estat encapçalada per un fiscal general que, no ho oblidem, va ser reprovat pel Congrés per falta d'imparcialitat. Falten 10 dies pel referèndum. I ahir un amic ben informat, a la pregunta de votarem, que li vaig fer per WhatsApp, em va respondre: haurem de saltar per sobre dels tancs, però sí, votarem. Dono per fet que era una metàfora, això dels tancs, però cada vegada és més necessari rebel·lar-se davant d'aquesta vulneració dels drets civils a la que estem assistint amb la mirada impassible d'alguns, els quals la història, com diuen a Cuba, els jutjarà. Mentrestant, només podem fer tres coses: empaparar, resistir i votar. Davant les policies que arrenquen cartells, fins i tot de balcons de particulars, com va passar ahir a Montgat al Maresme, més pancartes i més cartells. Davant dels atacs polítics i mediàtics per terra, mar i Twitter, resistir, que només falten 10 dies. I el dia 1, ben aviat, a votar. Votant sí, votant no, o com diu una amiga no independentista, posant un paper a la urna amb un penis dibuixat. Però s'hi ha d'anar. Això ja no va d'independència sí o d'independència no. I per acabar, una mostra de dignitat política. A Moià, comarca del Moianès, l'alcalde ha donat 24 hores perquè la policia local torni a penjar els cartells que va fer treure a la gent que els estava enganxant. Alguns n'haurien de prendre nota. Són les 8 del matí, 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I Marc Clapés, que és l'encarregat d'acostar-nos la previsió del temps. Marc, bon dia.
Bon dia, Miquel. Ambient molt agradable en aquest dimecres, que ha començat amb cel serè i temperatures que, a mesura que avancin les hores, seguiran augmentant fins a assolir valors de 23-25 graus. A la tarda seguirà aquest ambient càlid, mentre que per dijous no esperem canvis significatius.
Gràcies, Marc. I com sempre, just començar el programa, fem un resum dels titulars més destacats del dia. Resum de titulars que ens porta en Toni Selles. Toni, bon dia.
Què tal? Bon dia.
També la Sílvia Pedret. Sílvia, bon dia.
Bon dia.
Alcaldes del Baix Empordà comencen a declarar a la Fiscalia de Girona pel referèndum de l'1 d'octubre. Aquest migdia és el torn de l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, i demà ho farà el de la Bisbal, Lluís Sais. La Fiscalia els cita pel seu suport explícit a la consulta. Se'ls atribueix els presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació.
Més mostres de suport al referèndum en el món municipal. La Diputació de Girona aprova una moció de suport als alcaldes que han estat citats a declarar. Mentrestant, el ple de Platja d'Aro vota avui una moció del PDeCAT a favor del referèndum de l'1 d'octubre.
Continua l'alerta pel vaixell neonazi Sea Star. La Generalitat no li permet atracar cap port català, però Capitania Marítima busca la manera que l'embarcació carregui combustible i pugui allunyar-se. L'entitat Girona Acull planteja que el traspàs de combustible al Sea Star, que ha llançat un SOS, es faci a través d'un vaixell nodrissa perquè no toqui terra.
L'associació Carnaval Palamós organitzarà el Carnaval de 2018 i 2019. És l'única entitat que s'ha presentat al concurs públic convocat per l'Ajuntament. El ple municipal de l'octubre li adjudicarà l'organització de la festa pels dos propers anys amb un pressupost de 58.000 euros.
Sant Feliu de Guíxols posa en marxa un projecte per implicar els alumnes en la prevenció del bullying. L'Ajuntament i els centres educatius aplicaran una proposta dirigida per experts de la Universitat de Barcelona. L'objectiu és que nens i adolescents es responsabilitzin del benestar i la seguretat dels alumnes de cursos inferiors. La comunitat educativa ho ha rebut amb entusiasme. S'implementarà des d'infantil a secundària.
L'Ajuntament aprova una inversió d'uns 244.000 euros per l'arranjament i millora de la pavimentació asfàltica de diversos carrers. S'actuarà a Esclanyà i a Begú. Es preveu que les obres estiguin enllestides abans de final de novembre.
I en esports, dissabte arrenca la Bisbal la Junior NBA League. Una trentena d'equips participen en aquesta lliga promocional organitzada pel Bisbal Bàsquet i la Federació Espanyola. La presentació es fa aquesta tarda al Teatre Mundial amb la presència de Marc Gasol.
I avui al Supermatí entrevistarem la coordinadora del projecte Life Platera de Torroella, Àgata Colomer, i també parlarem amb l'alcalde d'Ullà, Josep López David.
Ella és l'únic alcalde del PSC del Baix Empordà i que, a més, no ha posat obstacles per cedir locals l'1 d'octubre.
Tot això passarà avui en aquest programa informatiu que comença ara, que són les 8 del matí i 6 minuts. I a les 8 i 6 entrem en matèria. D'entrada ho fem amb una última hora que, segons informa el diari El Mundo, la Guàrdia Civil estaria registrant la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya. Segons explica aquest diari, agents de la Guàrdia Civil s'han personat a primera hora d'aquest matí en aquesta Conselleria d'Economia de la Generalitat per procedir al seu registre. Seguirem atents per si es produeix alguna novetat. I en un altre àmbit de coses, en un àmbit més proper, l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, declara aquest mateix matí a la Fiscalia de Girona. Ha estat el primer batlle de la comarca en rebre la citació per haver donat suport al referèndum l'1 d'octubre, David.
Declararà a 11:45 del migdia avui a Girona. L'alcalde està investigat per un presumpte delicte de desobediència, prevaricació i malversació. Piferrer ha dit a Ràdio Capital que té una sensació de màxima tranquil·litat perquè assegura que no ha fet res delictiu. Qui també ha rebut la citació de la Fiscalia ha estat l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais. En aquest cas, la Fiscalia de Girona el citarà demà al matí. En declaracions a Ràdio Capital, Sais s'ha decantat per declarar davant del fiscal perquè considera que el més intel·ligent és informar sobre el referèndum. La Bisbal és un dels municipis a favor del referèndum i Sais va signar el decret de suport a la consulta.
Jo faré el que convingui més als meus veïns i vilatans, és a dir, em sembla que en aquests moments nosaltres els alcaldes ens veiem als veïns, per tant, jo crec que hem de ser intel·ligents davant d'aquesta línia que ha obert doncs, els poders de l'Estat a través de la Fiscalia i hem d'actuar amb la màxima intel·ligència.
La secció local d'Esquerra Republicana a la Bisbal ha convocat una concentració a la plaça de l'Ajuntament demà al matí. A més, sortirà un autobús per donar suport al batlle a Girona. Des de l'oposició, el socialista Òscar Aparicio li desitja ànims. El cap de l'oposició ha demanat diàleg i lamenta la judicialització, que és un fracàs, diu, col·lectiu de la política.
I el món municipal, que continua mostrant el seu suport al referèndum. Aquest dimecres, el ple de Platja d'Aro votarà una moció del Partit Demòcrata a favor de l'1 d'octubre. La Diputació de Girona també s'ha posat al costat dels alcaldes citats a declarar i han votat a favor tots els grups. I avui, que obrim, com ja va sent habitual en aquests últims dies amb el referèndum, és moment de posar-hi un comentari d'opinió que en aquesta ocasió, avui, i també estrenant temporada, hi posa el politòleg bisbalenc Andreu Paneque.
Ahir, dia 19 de setembre, l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais, va rebre la cèdula de citació de part de la Fiscalia. D'aquesta manera, doncs, s'exemplifica la situació grotesca que estan visquent tots aquells alcaldes i alcaldesses de la comarca que van donar el seu consentiment per la cessió d'espais públics per a la futura celebració del referèndum català. Lluny de ser un esdeveniment aïllat, es coneixen ja actuacions policials contra la campanya del referèndum en aquesta mateixa comarca. Com bé, aquesta mateixa ràdio ja va anunciar el passat dilluns 17 de setembre. Es tenen també mostres constants de censura informativa i pressions als mitjans de comunicació, com també de discursos amb to d'amenaça d'ús de la força estatal per intentar evitar el que al final no és res més que la voluntat d'un poble de fer efectiu l'exercici de la sobirania del mateix, el poble català. Més enllà de quina sigui la posició personal davant la situació en qüestió i donar a terme una radiografia del moment, ens trobem com, tot i l'ús abusiu de les eines de l'Estat, la ciutadania, lluny de retrocedir, s'ha mobilitzat més encara i ha creat un seguit de de respostes enginyoses per caricaturitzar la repressió de l'Estat central. D'aquesta manera, el poble català, sense necessitat de l'ús de la força física, ha aconseguit desestabilitzar la resposta teòricament legítima del monopoli de la força estatal. En altres paraules, ha aconseguit, mitjançant la mobilització ciutadana, fer palès la deslegitimitat de l'administració dirigida pel Partit Popular, com també demostra un cop més en qui recau la sobirania de l'Estat català.
El comentari d'opinió que aquesta setmana, que avui, en aquest dia d'avui, ens hi porta l'Andreu Paneque, comentari que, com sempre, podeu recuperar, sempre que vulgueu, a través del nostre web.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I a aquesta hora del matí parlem amb l'alcalde d'Ullà, el senyor Josep López. Senyor López, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, gràcies per atendre la nostra trucada. Escolti, vostè és un dels alcaldes del PSC que dona suport al referèndum. Quines conseqüències creu que pot tenir això del seu partit respecte a vostè?
A veure, jo el primer que lamento molt és que us recordeu de Ullà per parlar d'un referèndum i que un municipi com el meu, que té un 40% d'immigració, no m'hagi sigut recordar mai ni mai m'hagi fet ninguna entrevista, no? A partir de...
Bé, jo li he de dir que si entra al nostre web vostè pot trobar unes quantes notícies referides a Ullà concretament, eh?
Sí, però perquè de fa 3 mesos cap aquí en David Parreño i jo hem tingut contacte, però si vostè mira, jo porto pues 14 anys d'alcalde i 12 de regidor, o ja no sortia jo. Però bueno, això no és el tema. El tema és...
El que passa que si vostè em diu això, jo li he de negar la major. Nosaltres fa mesos escassos que fem aquest programa i, per tant, sí. Si no l'hem trucat abans és perquè no hem tingut... Perquè aquest programa no existia, vaja.
Vale, no, simplemente es comentar las cosas, no es ni echar en cara res, simplemente es que ahora está de moda el tema de, bueno, lo que ya actualmente el 1 de octubre, y bueno, claro, yo siempre va a jurar a defender lo que sería el estatut y el... de las leyes españolas, uh-huh. Por lo tanto, desde ya, cuando se va a hacer la petición de la Generalitat, justamente al 10, el socio de ellos que me grabé el divendres de la fiesta, no van a poder ni sin a favor ni en contra, no van a poder hacerlo, uh-huh. Y a partir del dimarts, día 12 de septiembre, ya tenían sobre la tabla los documentos, en el qual des de l'Estat de Madrid nos deien que no fessin res. Per tant, la missió que fes fins ara és callar, no dir res. I bueno, com a alcalde demòcrata que soc i que vull el que és la participació ciutadana, nosaltres en Ullà farem complir la llei, és a dir, quan demanem un míting informarem a Mossos d'Esquadra que no han demanat fer un míting, uh-huh. I el tema de la votació, a veure, el ciutadà de Ullà no pot ser diferent a un altre ciutadà de Catalunya, per tant, o bé tenen la Generalitat té les escoles que són públiques però que són de la Generalitat que poden fer les votacions perfectament allà, uh-huh. O hi ha un espai que és el centre cívic que està obert cada dia, que està pagat amb els impostos dels ciutadans, i com aquest local és dels ciutadans, si allà se posen i fan el referèndum, jo com a alcalde no iré a parar-lo, l'únic que informaré a Mossos, que és el que m'han dit que faci, i no faré res més. És a dir, que, bueno, aquesta seria la meva postura, que és còmoda, però és la meva postura, és a dir, intentar fer complir la llei, però pensar que soc demòcrata i si la gent té dret a decidir i a fer el que realment pensa, no? I ja està.
Senyor López, dèiem al començament, el PSC ha fet una crida, o millor dit, ha fet una no crida a no participar en aquest referèndum, i ha parlat també de prendre mesures contra els alcaldes que hi participin o que hi donin suport. Vostè ha rebut algun tipus de comunicació al respecte?
jo ja et torno a dir, en aquell 26 anys que estic representant el PSC aquí a Ullà, mai el partit m'ha dit el que deu ser el meu municipi, no? A veure, una cosa és des d'un Barcelona, la ciutat grossa, a veure, des del poble petit, en el qual, doncs, bueno, alcaldes socialistes a les comarques gironines, penso que haurem 5 o 6 com a molt en primera que van sortir, no? Entonces, la patata calenta la tenim nosaltres, no? Los alcaldes, y yo creo que los alcaldes estem, sí que tenim les nostres ideologies, però estem per servir al ciutadà. No podem, ante un tema com aquell important, mirar un altre lloc. Jo no faré complir a la millor la llei, però no puc permetre que el meu ciutadà no pugui participar. Tinc claríssim, no?
Senyor López, vostè votarà?
Jo no.
Vostè no votarà, eh?
No.
Per quin motiu?
A veure, no votaré, i simplement és perquè, a veure, no s'han fet les eleccions, la campanya, com s'ha tingut de fer. Necessita aquí, jo no sé què passarà el dia 2 ni el dia d'octubre. Jo crec, a veure, soc partidari de que hi hagi una votació, però una votació pactada, i a lo millor jo crec que encara estan atents Partit Popular i els partits catalans que estan a favor de parlar i mirar des una solució que la qual no divida al ciutadà. Aquí hi ha una part de ciutadans que és molt lícit que demanin la independència, però realment els estan dient el que volen escoltar, no? Tant per un costat com per l'altre, que des de Madrid no fan les coses bé. Segur que no, i també aquí hauria anat bé que els ciutadans haguessin fet un canvi radical del govern del PP, no? Perquè cada vegada que aquí en Barcelona decía algo Rajoy, que decían tres independents, però és que en el resto d'Espanya que decían 40 contra Catalunya, no?
Yeah.
Entonces, ha sigut un tema molt difícil de solucionar, no? I ha sido que no han dialogado. Yo le recomanaría que dialoguen una altra vegada i que intenten pactar un referèndum, pactar-lo d'aquí un any, d'aquí dos.
Sí, el que passa que ni el PP ni el PSOE, el seu partit, o diguem-ne el paraigua del PSC, estan per la tasca. Diuen que no hi ha res a discutir sobre qualsevol cosa que afecti a la integritat territorial de l'Estat espanyol. Llavors, no sé si quan hi ha, no li posarem xifra, però quan hi ha centenars de milers o algun milió de persones que està a favor d'una idea, però hi ha una altra que diu no, és que no vull discutir sobre aquesta idea, què es pot fer?
Mira, jo crec que no és que hi hagi un milió o dos milions. Mira, jo crec que tot aquest problema ha vingut per el tema del finançament, és a dir, quan se va encarregar l'Estatut que heu recordat o recordo que la van fer un govern socialista conjuntament amb Esquerra, quan se va fer l'Estatut que lo van tombar, i jo crec que el sentiment català ho tenim tant els que són autòctons d'aquí de Catalunya com els que hem vingut de fora i no ens sentim català, perquè a veure, la terra de la persona és on es menja i on viu, no? Quan en el món el que s'està fent és globalitzar, és a dir, que ara diguem que nosaltres ens volem separar, pues a lo millor habrá un millón, dos millones X de las personas que pensarán de una manera y habrá otros que pensarán de una otra. Claro, eso es la democracia.
La millor manera és decidir-ho votant, no? Per saber quantes n'hi ha que volen una cosa i quantes que una altra.
Exactament, però decidir-ho votant, però un referèndum pactar, decidir sentar-nos i poder, segurament els interlocutors no han sigut més idònios, però sentar-nos i dir-te a tu, vamos a pactar que d'aquí un any, d'aquí dos, mira, farem el que van fer els processos i el poble decidirà si volen ser independents o volen continuar formant part d'Espanya, com el que prediquen els socialistes del federalisme, és a dir, ser una nació de nacions, no? És que ja s'entén que Catalunya és diferent al resto de les autonomies por su forma de ser, porque yo creo que Cataluña en sí durante toda la vida el motor o uno de los motores de las regiones motoras para el funcionamiento de España, pero a ver, aquí el tema es simplemente de Inés, y yo creo que eso se debe resolver con el estatut o bien intentan hacer no sé, lo que es el Consejo Vasco, que Cataluña pues gestione gran parte de los diners y que seamos que ayuden al resto de municipios o de pueblos que son más pobres, ¿no? Uh-huh. Porque si es, bueno, pero
Senyor López, només una última qüestió sobre aquest tema. Després m'agradarà preguntar-li sobre un altre aspecte del seu poble que no té res a veure amb aquesta qüestió, eh? Però encara una última qüestió sobre aquest tema. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, diu que hi han hagut alcaldes del PSC que han rebut algun tipus de pressió. Vostè ha rebut algun tipus de pressió o actua lliurement sense que ningú li hagi dit res?
No, jo, a veure, a mi mai en aquell 26 anys que soc, bueno, que estigo de regidor d'alcalde, l'alcalde que és el seu quart mandato, mai el PSC, al contrari, sempre m'ha estat al meu favor, diguem coses bones, per intentar que el poble vagi bé, no? És a dir, mai m'han dit res. Jo crec que el partit està per ajudar-nos i en un tema com aquell és molt, molt diferent ser d'una ciutat grossa, que és un municipi com jo de 1.100 habitants, on la gent te vota no per la ideologia del partit, sinó per la persona que eres i per la feina que fas, no? Entonces, el partit està ahí, la meva ideologia són socialistes, però jo sempre faré lo que considere oportuno para tenir paz social, que no ha habido ningún problema en ja, perquè ja el dia 11 de setembre lo van deixar clar de que jo era democrata, uh-huh. I que no podia permetre que un ciutadà de ja fos diferent al resto de ciutadans catalans.
Queda clar. Deixi'm preguntar-li encara sobre una qüestió relacionada amb l'ensenyament. Fa 15 dies va començar el curs escolar. A Ullà hi ha hagut un increment de demanda de l'escola del poble i això s'ha traduït en la instal·lació d'uns barracons per a poder acollir aquests nous alumnes. La pregunta és, aquests barracons apunten a provisionals perquè consideren que aquesta demanda pugui baixar o es plantegen a llarg termini potser l'ampliació de l'escola?
A veure, aquí en Ullà hem passat en 4 o 5 anys, hem passat de tenir una escola que tenien 18 alumnes i actualment que són 60, 66 o 66, s'ha posat de moda l'escola rural, uh-huh. Una SER que està formada per 3 municipis, i gràcies a l'esforç primer de los pares que han apostat per l'escola, segon d'ensenyament que ha aportat a aquest creïdo en el projecte i en el que hem pogut, pues actualment tenim un barracó que, a veure, si la gent parlava de barracons, però jo puc felicitar al Departament d'Ensenyament de la Generalitat, perquè, a veure, és no veria la diferència si és un barracó, però és igual que en l'escola normal i corrent, no? Uh-huh. Pues la qualitat de les instal·lacions és perfecta. Això segurament durarà molt de temps, no? Ara, seamos clars, si l'economia no canvia, és molt, molt difícil fer una inversió ara i per d'aquí 3 anys canviar-la per una escola nova, no? El barracó o el mòdul estarà atent o ja. Però jo li puc dir, o lo convido a un rato que vingui, el dia 15 d'octubre tenim la Fira de la Poma d'Ullà, que és famosa,
sí.
Lo convido a que vingui i que vingui a veure, i verà que ara los barracons actualment així són millor que les escoles fetes d'hora, no? Per tant, això irà per temps i nosaltres contem. Més que tot perquè al final s'ha fet el que els pares ens han demanat. Els pares havien presentat diferents opcions de fer l'escola en el camp de futbol, perquè el camp de futbol no s'utilitzava. Els pares han preferit que se faci en el pati de l'escola, reduint 260 metres al pati de l'escola, però ha quedat molt integrada i ja m'he dit, ha quedat bé, i això serà perfecte.
Doncs escolti, jo ja li dic ara que jo em comprometo a venir a la Fira de la Poma, no sé si anirem a veure l'escola o no, però jo em comprometo a venir a la Fira de la Poma el dia 11 d'octubre. Senyor Josep López...
El 15 d'octubre.
Deia, senyor Josep López, alcalde d'Ullà, gràcies per atendre la nostra trucada i que vagi bé.
Molt bé, gràcies a vostè, i perdoni si...
Vostè està en el seu dret a reclamar tot allò que consideri necessari, de la mateixa manera que jo estic en el meu dret de defensar allò que crec que no s'ajusta a la realitat, però escolti, aquí cadascú és lliure d'opinar el que consideri, només faltaria.
Vinga, doncs moltes gràcies, eh?
Que vagi molt bé, senyor López, bon dia.
I visca Catalunya.
Igualment. 5 minuts i seran 9:15. I encara no debaixem davant d'aquest tema, en un àmbit més general, perquè la Guàrdia Civil confirma la incautació de 45.000 notificacions electorals per l'1 d'octubre. Aquesta confiscació es va fer a la seu d'Unipost, on els Mossos es van veure obligats a intervenir per tal d'accedir al Belejide.
Exacte. La Guàrdia Civil va requisar més de 45.000 notificacions preparades per ser enviades als ciutadans designats com a presidents, vocals i suplents de les meses electorals en el referèndum previst per a l'1 d'octubre. La confiscació ha tingut lloc a la seu de l'empresa de missatgeria Unipost a Terrassa, on s'han produït des de primera hora escenes de tensió arran del registre policial. Els Mossos finalment s'han vist obligats a intervenir perquè la comitiva judicial pogués accedir a les dependències, perquè una vintena de joves havia organitzat una protesta davant de les oficines per impedir l'accés.
I per tancar aquest tema, encara el Congrés dels Diputats no dona suport a l'actuació que el govern espanyol està realitzant a Catalunya per frenar el referèndum, malgrat els esforços de Ciutadans.
Ciutadans va presentar una proposta no de llei per donar suport a l'executiu en la seva tasca en relació a l'1 d'octubre, però només ha aconseguit els vots del PP, a més dels seus propis. Els socialistes han votat en contra i la iniciativa s'ha tombat per 166 vots en contra i només 158 a favor. La proposta podria haver servit per mostrar la unitat de les forces constitucionalistes contra el referèndum de Carles Puigdemont, però s'ha convertit en un parany per a l'executiu després que el PSOE es desmarqués i votés en contra, tot i la divisió interna dels propis socialistes, on 4 diputats del grup s'han abstingut.
I encara sobre aquest assumpte, us hem explicat que la Guàrdia Civil estava registrant la Conselleria d'Economia, doncs ampliem una mica aquesta informació, perquè també la Guàrdia Civil, a més d'aquesta Conselleria d'Economia, estan registrant les instal·lacions de l'empresa tecnològica Indra. Falten 3 minuts per 9:15.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de 6 delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
I atenció davant de les costes de Palamós. I és que continua l'alerta pel Sea Star. El vaixell demana ajuda per benzina i abastiment. Segons s'ha sabut ara, el vaixell ja no porta neonazis perquè van desembarcar fa uns dies a Malta. Ara, al vaixell, només hi viatgen 9 mariners procedents de Sri Lanka. Estan a l'espera que la Capitania Marítima els hi doni permís per entrar a Alba.
La Generalitat manté que el vaixell Sea Star no atracarà en cap port català. Per tant, la Capitania Marítima està buscant la manera de facilitar combustible per tal que la nau neonazi abandoni les costes de Palamós. En les últimes 48 hores, l'embarcació capitanejada per l'organització d'ultradreta Defend Europe, que impedeix rescats a la Mediterrània, ha posat en alerta les entitats prorrefugiats catalanes des de fa dos dies. L'alerta SOS del vaixell demanant combustible i avituallament l'ha donat precisament una de les organitzacions a favor dels refugiats, Girona Acull. De la mateixa manera, l'entitat ha proposat fer el traspàs de combustible a través d'un vaixell nodrissa perquè no toqui terra, segons ha dit dit Karim Sabni, portaveu de Girona Cui.
I amb la temporada d'estiu acabada, la Creu Roja ha fet al voltant de 5.000 assistències a les platges del litoral gironí. La major part ha estat deguda a traumatismes i ferides petites, però en general ha estat una temporada tranquil·la, Eugènia Güell.
Així ho ha dit Jordi Martori de la Creu Roja a Girona i ha destacat, a més, la disminució dels contactes amb meduses, que aquesta temporada al Baix Empordà han estat 486. També ha explicat a Ràdio Capital les mesures de prevenció que han pres.
Doncs que han fet unes 4.000 mesures, que són, bueno, les mesures de prevenció és avisar la gent, doncs, que està en situació de risc, etc., tant en embarcació com a nedadors, per exemple. Llavors el que els recomanem, doncs, que tornin a la costa, o si s'acosten els espigons, que es puguin separar una mica, etc.
Al Baix Empordà hi ha hagut un total de 35 rescats i 129 evacuacions. Normalment, la gent afectada són majors de 65 anys, estrangers que desconeixen l'idioma i, per tant, no poden entendre les condicions de la platja, i, a vegades, menors extraviats, que aquesta temporada han estat 21 al Baix Empordà. També cal destacar les assistències socials, com, per exemple, els serveis amb cadira amfíbia, que ronda els 200, o les ajudes a discapacitats, que també han estat quasi 200.
Gràcies, Eugènia Güell. Ara ja són 8:45 del matí. Esteu escoltant el Supermatí, l'informatiu de referència aquí al Baix Empordà. I l'associació Carnaval Palamós, que ha guanyat el concurs per organitzar la festa de Carnestoltes dels dos propers anys. És l'única entitat que s'havia presentat al concurs i rebrà una subvenció de 58.000 euros per aquest encàrrec, David Parreño.
Aquesta associació ha estat històricament la responsable d'organitzar el Carnaval. L'any passat, però, el consistori va obrir per primera vegada un concurs públic que finalment va ser adjudicat a una entitat alternativa, Som Carnaval. Aquesta entitat crítica ha renunciat enguany a organitzar el Carnaval. Segons denuncien, van haver de treballar en temps rècord. Consideren excessiu que tota la responsabilitat del Carnaval recaigui sobre qualsevol entitat, i per això insten el govern municipal a assumir-ne la gestió i organització. L'Ajuntament de Palamós, per la seva banda, posa en valor el fet que sigui una entitat local la que organitzi el Carnaval. El consistori defensa que aquesta fórmula aconsegueix més participació.
I aquesta associació, Carnaval Palamós, iniciarà ara una ronda de contactes amb colles que l'any passat van fer activitats pel seu compte.
Tenen previst iniciar algunes noves propostes, com una trobada en motiu del Dia dels Botiguers o un sopar de germanor entre totes les colles. Ho ha anunciat a Ràdio Capital la presidenta de l'associació Carnaval Palamós, Dolors Hors.
Per les colles, quan acaba el dia de la vesprà, que és el dia que es llegeixen els manaments a dalt de l'Ajuntament, totes les colles quedaven una mica disperses, uns anaven a sopar en un lloc, a un altre. Aleshores hem presentat un projecte de fer un sopar tots junts a dintre de la nau dels 50 metres.
El procés d'adjudicació del Carnaval s'haurà de validar en el proper ple municipal del mes d'octubre.
I volem explicar-vos més històries a Sant Feliu de Guíxols, perquè prevenir el bullying és el que volen a l'Ajuntament Ganxó i els centres educatius del municipi. Per això posen en marxa aquest curs escolar un projecte innovador dirigit per experts de la Universitat de Barcelona. L'objectiu és que siguin els mateixos infants i adolescents els qui es preocupin del benestar i seguretat dels nens de cursos inferiors. Dani Cortés.
El projecte s'anomena TEI, que vol dir tutoria entre iguals. Cada alumne d'infantil, primària i secundària esdevé el tutor d'un altre alumne de cursos inferiors. Es vol que aquesta relació es mantingui durant tota la vida escolar i que sigui el tutor company l'encarregat de supervisar possibles vulnerabilitats de l'infant. La comunitat educativa ja ha estat informada de com aplicar el projecte durant aquest curs. El regidor d'Educació del municipi, Josep Ramon Llobet, destaca la bona acollida que ha tingut i que a les escoles els va agradar de seguida. Explica a Ràdio Capital la base del projecte.
Jo crec que és cap allà on va avui el món de l'educació, que és donar-li una grandíssima importància a l'educació emocional, no? Per tant, des de l'educació emocional, te proposo que tu et responsabilitzis d'una altra persona i que l'acompanyis en totes les seves necessitats emocionals.
El programa Tutors entre iguals es va començar a desenvolupar l'any 2002 en el marc de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona. El seu autor és el professor Andrés González Bellido.
I de Sant Feliu saltem cap a Begur. Estava pensant que ara parlarem de bicicletes i I aquesta sintonia bé podria ser la d'entrada d'una quadriga de cavalls pel municipi. I és que Begú millorarà els vials urbans per més de 240.000 euros. L'Ajuntament ha aprovat una sèrie d'actuacions per tal de millorar aquests vials del municipi. Aquesta reforma, que com dèiem costarà més de 240.000 euros, s'espera que millori la pavimentació asfàltica de les carreteres. Unes obres que haurien d'acabar abans del 30 de novembre, Gerard Tascaig.
La primera pavimentació asfàltica es farà a Esclanyà, al carrer Passatge del Nord, l'únic dels vials programats que encara és de terra. A la mateixa vila també es pavimentarà el carrer Josep Palanc, que porta fins al cementiri del poble. L'Ajuntament ha confirmat que totes les actuacions estan previstes en el pressupost d'aquest any. Les dues inversions destinades a Esclanyà tenen un cost de gairebé 50.000 euros, la meitat pel carrer Passatge del Nord i l'altra meitat per tornar a pavimentar el carrer Josep Pallanc.
I a Begú també s'hi faran actuacions, entre elles millorar aquest vial en pendent que va des del cementiri fins a la plaça de Forgues.
L'actuació que afectarà la part de baix consistirà en fer un fresat del paviment asfàltic. Aquest fresat servirà per evitar que els vehicles rellisquin quan plou. L'obra costarà uns 8.500 euros. A més, hi ha previst millorar el paviment asfàltic a diferents carrers del municipi. La inversió a tots aquests carrers puja més de 105.000 euros. Al carrer de Sarriera s'invertirà més de 40.000 euros i Aigua Blava uns 30.000.
Passen 6 minuts de 8:45.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
8:46. I en format més breu, us expliquem que l'Escala ha adjudicat les obres de la primera fase de la programa de la de la prolongació de l'Avinguda Riells cap al port i de la millora del primer tram de l'Avinguda Montgó. L'adjudicació de la prolongació de l'Avinguda Riells s'ha fet per un import de 632.000 euros, dels quals 400.000 els aporten la Generalitat i la Diputació de Vic.
Es preveu que un paviment a un sol nivell i també un espai de carril bici. També milloraran la zona de la punta del Noi Esquerrà, que està molt malmesa. També es preveu en punts on poder-se asseure per mirar doncs, cap a la zona de Clota Petita. En un futur, el projecte ha de continuar fins a arribar a connectar amb l'accés a la zona de les Planasses. L'altre projecte que s'ha adjudicat al ple és la millora del primer tram de l'Avinguda Montgó. Volen ampliar les voreres i crear un tram més de carril bici per tal de donar un major protagonisme als vianants en aquest eix comercial. Està previst que les obres comencin el proper mes d'octubre.
Supermatí.
I la taula empresarial de turisme de Girona, així s'anomena el nou organisme amb què s'han unit les organitzacions empresarials de l'allotjament turístic a les comarques de Girona. Pretenen dotar el sector d'una única veu davant les administracions.
La iniciativa està impulsada per l'Associació de Càmpings, l'Associació Turística d'Apartaments, la Federació d'Hostaleria i l'Associació d'Agències de Viatge. La nova plataforma pretén tenir una visió compartida i conjunta amb tots els agents del sector en el territori. Junts volen impulsar accions de promoció i potenciar la imatge del turisme a la nostra demarcació.
I encara en format més breu, us expliquem que Sílvia Pérez Cruz actuarà avui al Festival Solidari Give a Home. Ens ho explica en Marc Clapés.
Doncs sí, aquest vespre a partir de 8:45 tindrà lloc a Barcelona el concert Give a Home, on Sílvia Pérez Cruz, Mishima i la Casa Azul actuaran davant de 100 persones que han aconseguit les seves entrades a través d'uns donatius que es podien fer a una web creada per l'ocasió. Give a Home té lloc a moltes ciutats d'arreu del món i enguany s'hi ha sumat la capital catalana amb la finalitat de recaptar fons per l'actual crisi mundial de refugiats i demanar als governs locals que trobin una solució sostenible. Tots els fons recaptats aniran destinats a la campanya I Will Come d'Amnistia Internacional.
Gràcies, Marc. Deixarem sonar una mica més la veu de la Sílvia. Comprendi tu traición com un simple revés de quien jamás podrá saber
cuánto cariño soy capaz de ofrecer. Debí llorar, pero pensé.
Fantàstica la interpretació en aquesta cançó que interpreta juntament amb Javier Colina, que és qui dirigeix aquest combo de jazz. Sílvia Pérez Club, dèiem, en concert avui, per aquest concert que es diu Give a Home. Anem als esports! Perquè hi ha novetats en el món del bàsquet i és que avui a 6:15 es presenta la tercera edició de la Junior NBA League. Aquest acte tindrà lloc al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà i un dels al·licients serà la presència de Marc Gasol, Pedro Ruiz.
Serà aquest dissabte 23 quan arrencarà la tercera edició de la Junior NBA League i alguns partits es disputaran a la Bisbal d'Empordà. Com comentava en Miquel, avui hi haurà l'acte de presentació al Teatre Mundial de la capital baix empordanesa i serà a partir de 6:15 de la tarda. Com dèiem, un dels principals atractius de l'acte serà la presència de Marc Gasol, jugador dels Memphis Grizzlies, internacional amb la selecció espanyola de bàsquet. Gasol s'encarregarà de fer el sorteig, al qual hi assistiran representants de fins a 30 equips, el nombre total de conjunts participants.
I més detalls pel que fa a aquesta lliga, la Junior NBA League, que està coorganitzada pel Club Esportiu Bisbal Bàsquet i la Federació Espanyola de Bàsquet. A més, no només es disputaran partits a la Bisbal d'Empordà, i Pedro?
Efectivament, Miquel, en aquesta edició, la lliga promocional passarà per a altres ciutats espanyoles, entre les quals hi ha Madrid, Logroño, Sevilla i Saragossa. Pel que fa a la jornada del dissabte, hi haurà 6 pistes simultànies de minibàsquet i seran els espais on es jugaran els partits. La tercera Junior NBA League acabarà el desembre.
Gràcies, Pedro, pel repàs exhaustiu d'aquesta informació generada per aquesta NBA League que aterra la Bisbal.
Supermatí a Ràdio Capital.
I en un altre àmbit, en l'àmbit de la informació general, celebra la xifra de morts pel terratrèmol de Mèxic. Ja són més de 240 víctimes les causades per aquest terratrèmol de 7,1 graus a la capital de l'estat. Segons les autoritats, aquesta xifra podria augmentar considerablement al Balejide.
Malauradament, l'alta probabilitat que hi hagi més persones atrapades en edificis causa que encara no es puguin donar xifres definitives. Es van produir nombroses escenes de pànic just quan es compleixen 32 anys del terratrèmol que va deixar milers de morts a la ciutat de Mèxic. Així doncs, a la capital hi ha un total de 44 edificis destruïts i els equips de rescat i els veïns treballen per rescatar moltes persones que es puguin trobar sota la runa.
I més desgràcies, en aquest cas l'huracà Maria, que devasta el territori de les Antilles Menors i s'aproxima a Puerto Rico i a les Illes Verges.
L'huracà Maria ha causat greus danys en les infraestructures de les Antilles Menors com Guadalupe, Martinica o Dominica. Les autoritats de Dominica van assegurar haver-ho perdut tot, segons el seu primer ministre, Roosevelt Skerrit. Afirmen que la devastació és generalitzada després del pas del cicló que va assolir la categoria 5 quan va travessar aquesta petita illa. Ara travessa el Carib encara en categoria 5 cap a direcció Puerto Rico i les Illes Verges, on podria tocar Santa Cruz durant aquests dies.
Gràcies, Alba Legide, amb aquest repàs a l'actualitat general. Pere Malagelada, bon dia.
Bon dia.
Avui comencem un nou espai, avui encetem un nou espai del qual l'única cosa que farem avui és explicar-vos en què consistirà aquest espai, oi que sí, Pere?
Sí, home, avui explicarem una mica tot el funcionament que tindrem cada dia.
Molt bé, per posar-nos una mica en context, en Pere és el no sé si ets el xef responsable gastronòmic o com t'hem de dir?
Sí, responsable gastronòmic, xef de Novara Hotels.
El responsable gastronòmic xef de Novara Hotels, i ahir que parlàvem amb en Pere dèiem, ostres, què podríem fer relacionat amb la cuina, perquè tots sabem que l'Empordà és un territori on hi ha molta relació i molta implicació amb tot el que té a veure amb la cuina, què podríem fer? I en Pere proposava... Bé, explica-ho tu, Pere.
Bueno, al principi es proposàvem de fer una recepta cada dia, però bueno, ho dic, podríem fer-ho més obert i podríem parlar cada dia d'algun producte i sobre aquest producte fer una recepta o parlar de coses que podem cuinar amb el producte de temporada que parlaríem.
Per exemple, si haguéssim de començar avui, que ja hem dit que avui no farem cap recepta concreta, però si haguéssim de començar avui, de quin tipus de productes podríem parlar?
Bueno, podríem començar a parlar ja dels primers bolets que comencen a arribar, d'algun plat de temporada.
Oh, bolets, escolta, bolets. No sé si n'hi ha gaires a bolets a aquesta època, perquè sí, no ha pogut pas gaire, eh?
sí, ha pogut molt aquesta setmana, i la setmana passada ja vam anar a muntanya per veure com estava, i ja vam començar a trobar alguna cosa, eh? Oh, o sigui, començaran a sortir. Començaran a sortir, no en pas a patir.
Vale, dèiem, no en pas a patir. Parlàvem dels bolets, de què més podríem parlar?
No, ara que ve el temps, ara podem parlar molt de la cuina de tardor. Un cop va passar l'estiu, més la tardor, que aquest any ens ha fet el canvi en aquest mes, no? I ja ho tenim a sobre, de cremes, de les castanyes, dels moniatos, de la carbassa. Després podem parlar ja també de la caça, podrem, que ja s'ha obert la veda, ja comencem a tenir el tema de la caça a punt.
A més, ara estem en aquesta època, deies, que comença la tardor. El que sí que plantejarem, entenc, són plats o són receptes que siguin relativament fàcils de fer, i sobretot
que
aquella gent que estigui escoltant la ràdio en aquell moment, que digui, a veure, això m'interessa, ja pararé atenció, no?
Sí, que siguin fàcils, però que tinguin una mica d'encant, que si ho volen fer, que quedin bé els seus comensals a casa.
Molt bé, doncs això ho farem cada dimecres, cap a aquesta hora més o menys, aquí al Supermatí de Ràdio Capital. Parlarem, dèiem, amb en Pere Malagelada, responsable gastronòmic. Encara se'm fa estrany, això de responsable, aquest tipus de càrrec. T'hem de buscar un nom, eh? Del grup Novara Hotels, que per qui no conegui Novara, quins recintes té, Pere?
Bueno, Novara Hotels, tenim a Girona ja l'Hotel Peninsular, no? La cafeteria restaurant Savoy, a Cabella Palafrugell tenim l'Hotel Alga, amb el restaurant El Canti, i a Palafrugell tenim l'Hotel Arrels Empordà, uh-huh. I també gestionem el centre fraternal de Palafrugell.
Uh-huh. Escolta, per cert, no m'escapo una mica de la conversa, cap als voltants del 12 d'octubre hi ha el Festival de Jazz Costa Brava a Palafrugell, si fa aquesta activitat, sí. El Jazz en Rus, sí. Tu ets el responsable de maridar jazz amb el Halà, no?
Justament avui al matí hem quedat amb Van Estal, que és del Sellestal, que aquest any fan amb ells, uh-huh. per fer el menú maridat i, bueno, per parlar-ne.
Ep.
Ja pel dia 12 teniu tot preparat.
I podem saber de què va el menú aquest o no?
No. Bueno, no? En principi no, perquè ho fem aquest matí i tot depèn dels... O sigui, més o menys tenim una mica l'estructura, no? Uh-huh. Però depèn molt dels vins que ells vulguin maridar. Sobre aquest vi, nosaltres fem un plat.
Doncs...
Tot depèn. O sigui, és una mica... Aquest matí es crearà tot.
Doncs ja n'anirem parlant i home, jo crec que, mira, de fet, jo crec que et trucarem a mitja tarda per saber al final com ha quedat aquest menú, per explicar-lo, ni que sigui.
Perfecte.
No?
Cap problema. Aquesta tarda ho teniu.
Pere Malagelada, gràcies, i a partir de dimecres que ve ja t'esperem al Supermatí per començar a parlar de plats i de propostes concretes relacionades sempre amb els productes que dongui cada moment de la temporada. Per cert, quan diem productes de temporada, entenc que diem productes de temporada a casa nostra.
A casa nostra, sí. Sempre la temporada aquí no és la mateixa a l'altre punt del món.
Ah, no? Clar, per això, dic, no ens fotrem a parlar de mangos, per entendre'ns.
No, farem territori.
Molt bé, es tracta d'això. Gràcies, Pere, que vagi bé.
Molt bé, bona cuina.
Igualment, adeu, fins dimecres.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I a 3:45 de nou anem a l'agenda. Perquè a Torroella de Montgrí s'hi celebren també les festes de la Mercè, que s'allargaran fins al diumenge 24 de setembre. Pau Ponseti.
Sovint les festes de la Mercè s'han associat a la ciutat de Barcelona, però la Fundació Hospital de Torroella de Montgrí ha organitzat un seguit d'actes per tota la població de Torroella i l'Estartit. I és que avui dimecres hi ha una excursió a l'ermita de Santa Caterina per tots aquells que ho vulguin i tinguin ganes de caminar una estona. A més, a les 12 del migdia hi haurà una missa a l'aire lliure que continuarà amb una rossada popular per als residents de la Fundació Hospital i els seus familiars. Finalment, la jornada festiva d'avui dimecres dimecres acabarà amb un petit concert a 3:45 de la tarda, on la coral El Recer, de Torroella de Montgrí, oferirà el seu millor repertori.
I no marxem encara de Torroella, perquè a les 6 de la tarda, la Biblioteca Municipal Pere Blasi, Rosa Maria Cantó, presenta el seu nou llibre.
Un llibre que, amb el títol Les claus de la salut, de l'equilibri emocional als valors espirituals, pretén donar a conèixer i endinsar-se dins la saviesa de la medicina oriental per obrir-nos els ulls a l'enteniment de per què emmalaltim i de com podem curar-nos. Una visió holística de la persona és el primer pas per comprendre els processos de salut i malaltia en què les emocions i els valors virtuosos hi jugaran un paper imprescindible. Aquest llibre ens convida a una reflexió crítica d'alguns aspectes de la medicina occidental i anima a buscar més enllà dels factors ambientals l'origen de les diverses afeccions que podem patir al llarg de la vida. Descobrir que la malaltia pot esdevenir una oportunitat per aprendre a ser millor persona ens aproparà a l'estat de benestar i longevitat que tots desitgem, segons l'autora Rosa Maria Cantó.
Introducció a les tècniques narratives amb l'escriptor Begurem, Miquel Martín i Serra, i això serà la Fundació Josep Pla.
L'Aula de Lletres de Palafrugell proposa un taller per explorar les diferents tècniques narratives a través d'exercicis pràctics, comentaris de text i orientacions de caire teòric. Des de l'àmbit narratiu es treballarà també la descripció, així com el text conversacional, argumental o reflexiu. L'objectiu del taller és dotar l'alumne de més recursos, tant narratius com lingüístics, per tal que guanyi confiança i fluïdesa a l'hora d'enfrontar-se a la creació literària. Un taller que s'impartirà els dissabtes al matí a la Fundació Josep Pla a partir del 14 d'octubre. Però teniu temps d'inscriure-us fins al 30 de setembre per un preu de 48 euros que inclou les 6 sessions que durarà aquest curs.
I acabem explicant-vos com podem protegir el fons marí i quines actuacions es poden dur a terme a través de la mirada de la Fundació Mar.
Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura de Sant Feliu de Guíxols, a les 7 de la tarda a la Biblioteca Octavi Viader i Margarit, la Fundació Mar oferirà una conferència on parlarà sobre els acords de custòdia marina per al bioconeixement i el projecte Silmar. El projecte Silmar és una eina innovadora, una acció de vigilància permanent i custòdia del patrimoni del litoral mediterrani que funciona en xarxa gràcies a la participació de la societat civil, les empreses, l'administració local i altres organitzacions vinculades a l'ús, gestió i conservació del medi marí. I per finalitzar l'agenda d'actes d'avui dimecres 20 de setembre, recordar-vos que a Begur, als carrers de Ventura Sabater, plaça Esteve i Cruanyes, a la plaça de l'Església i a la plaça de la Vila, hi haurà el mercat setmanal amb més d'una quinzena de parades que oferiran productes de la terra com fruites i verdures, però també hi trobareu parades de roba i bijuteria.
Amb Pau Ponseti, amb aquest recull d'activitats que podeu fer a casa nostra i que podeu recuperar a través de radiocapital.cat/agenda. I això us ho expliquem avui, que és dimecres, avui que és 20 de setembre, el mateix dia en què naixia l'actriu Sofia Loren, Marc Clapés.
Sofia Villani Cicciolone, el nom real de l'actriu italiana, nascuda un 20 de setembre de 1934 a Roma. Ha estat una de les actrius més conegudes del cinema italià, guanyadora de diversos premis, entre ells els Òscar i el Globus d'Or. Va ser una de les muses de Marcello Mastroianni, coincidint més de 10 vegades al llarg de la seva carrera. També ha treballat amb directors de la talla de Stanley Kramer, Vittorio De Sica i Sidney Lumet.
I també tal dia com avui, Bon Jovi publicava el seu nouè disc Have a Nice Day.
El cantant de Nova Jersey va veure com, gràcies a aquest llançament, la seva música tornava a sonar amb força a les emissores de ràdio i com el tema que dona nom al disc es tornava un clàssic amb el pas dels anys. Ha venut més de 3,5 milions de còpies a tot el món des de la seva publicació l'any 2005. Va ser número 1 en un bon grapat de països, tot i que l'estat espanyol es va haver de conformar amb el segon lloc.
I també, tal dia com avui, Bruce Springsteen editava el seu senzill Born to Run.
Va ser el tercer senzill del disc de títol homònim. Amb aquesta cançó, la seva fama va pujar considerablement. La història d'adolescents que vivien al màxim, el relat de rebels, perdedors, lluitadors, de joves desencantats i sense rumb a l'Amèrica de les oportunitats. Tot i que el tema és del 1975, el seu missatge es pot extrapolar a qualsevol època.
Maybe this time.
doncs, tal i com us avançàvem fa un moment, el 1975, tal dia com avui, un 20 de setembre, Bruce Springsteen publicava aquest senzill que no sé si es podria fer una analogia, però vindria a ser la seva versió particular de la cançó Protesta, per dir alguna cosa. Born to Run, Bruce Springsteen, a 5 per les 9. I a punt de tancar el programa, us expliquem les coses, les notícies més destacades que hem tingut el dia d'avui. Hem parlat d'entrada amb l'alcalde d'Ullà, el senyor José López, David Parreño.
L'alcalde d'Ullà, que és l'únic del PSC de la comarca, ofereix al Centre Cívic del Poble pel fer referèndum de l'1 d'octubre. Assegura que no evitarà que es voti, encara que diu que avisarà els Mossos.
Hi ha un espai que és el Centre Cívic, que està obert cada dia, que está pagada con los impuestos de los ciudadanos, y como aquel local es de los ciudadanos, si allá se posan y fan el referéndum, yo como alcalde no iré a pararlo, lo único que informaré a Mossos, que es lo que me dice que faci.
Com a alcalde del PSC assegura que no votarà el referèndum. Diu que ha de ser una votació pactada amb l'Estat. També ha criticat que el govern català passi la responsabilitat als municipis.
La patata calenta la tenim nosaltres, no? Los alcaldes, y yo creo que los alcaldes estén, sí que tienen las nuestras ideologías, pero estén para servir al ciudadano. Entonces, no pueden, ante un tema como aquel importante, mirar un altre lloc.
L'alcalde d'Ullà també ha recordat que la Generalitat tindria a disposició l'escola del municipi per utilitzar-la com a col·legi electoral.
Gràcies, David Parreño. Fins demà.
Fins demà.
Gràcies també a tot l'equip que fa possible aquest programa, entre els quals hi ha en Toni Selles i la Sílvia Pedret, que de manera resumida ens expliquen quines són les notícies més destacades que us hem explicat avui.
Alcaldes del Baix Empordà comencen a declarar a la Fiscalia de Girona pel referèndum de l'1 d'octubre. Aquest migdia és el torn de l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer, i demà ho farà el de la Bisbal, Lluís Sais. La Fiscalia els cita pel seu suport explícit a la consulta. Se'ls atribueix els presumptes delictes de desobediència, prevaricació i malversació.
Més mostres de suport al referèndum en el món municipal. La Diputació de Girona aprova una moció de suport als alcaldes que han estat citats a declarar. Mentrestant, el ple de Platja d'Aro vota avui una moció del PDeCAT a favor del referèndum de l'1 d'octubre.
Continua l'alerta pel vaixell neonazi Sea Star. La Generalitat no li permet atracar cap port català, però Capitania Marítima busca la manera que l'embarcació carregui combustible i pugui allunyar-se. L'entitat Girona Acull planteja que el traspàs de combustible al Sea Star, que ha llançat un SOS, es faci a través d'un vaixell nodrissa perquè no toqui terra.
L'associació Carnaval Palamós organitzarà el Carnaval de 2018 i 2019. És l'única entitat que s'ha presentat al concurs públic convocat per l'Ajuntament. El ple municipal de l'octubre li adjudicarà l'organització de la festa pels dos propers anys amb un pressupost de 58.000 euros.
Sant Feliu de Guíxols posa en marxa un projecte per implicar els alumnes en la prevenció del bullying. L'Ajuntament i els centres educatius aplicaran una proposta dirigida per experts de la Universitat de Barcelona. L'objectiu és que nens i adolescents es responsabilitzin del benestar i la seguretat dels alumnes de cursos inferiors. La comunitat educativa ho ha rebut amb entusiasme. S'implementarà des d'infantil a secundària.
L'Ajuntament aprova una inversió d'uns 244.000 euros per l'arranjament i millora de la pavimentació asfàltica de diversos carrers. S'actuarà a Esclanyà i a Begur. Es preveu que les obres estiguin enllestides abans de final de novembre.
I en esports, dissabte arrenca la Bisbal, la Junior NBA League. Una trentena d'equips participen en aquesta lliga promocional organitzada pel Bisbal Bàsquet i la Federació Espanyola. La presentació es fa aquesta tarda al Teatre Mundial amb la presència de Marc Gasol.
I tot això us hem explicat el dia en què la Guàrdia Civil ha iniciat al matí amb una enèsima operació. Ha intervingut el Departament d'Economia i Finances de la Generalitat, ha intervingut també l'empresa Indra i, de fet, ja hi han detencions. Han detingut el secretari general d'Economia, el senyor Josep Maria Jové. De tot això en podreu estar al cas durant el dia d'avui. Nosaltres ho deixem aquí, però abans tenim temps per fer un últim apunt per la previsió meteorològica, Marc Clapés.
Ambient molt agradable en aquest dimecres, que ha començat amb cel serè i temperatures que, a mesura que avancin les hores, seguiran augmentant fins a assolir valors de 23-25 graus. A la tarda seguirà aquest ambient càlid, mentre que per dijous no esperem canvis significatius.
Gràcies, Marc. Tornarem demà puntualment a les 8.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
Que tingueu molt bon dimecres, que vagi bé, adéu-siau.